Mi majestad, espero no ofenderlo ni irritarlo, majestad. Pero mi deseo es casarme con su hijita, majestad. Quizás sea una osadía pedir la mano de su
hija. Passen 9 minuts de les 11, Albert Pla, com estàs? Bon dia.
Bé, bé, bueno, encara estic una mica en xoc, eh?
En xoc? Per què?
Sí, per el partit de l'altre dia, al final de la Copa del Rei.
Ah, la final de la Copa.
La vas veure? No.
Vaig veure un trosset, sí.
Sí, és que em va fer molta gràcia perquè la imatge del rei, allà més sol que mai, assegut a la llotja, amb el Pedro Sánchez, tres cadires més enllà, que perdoneu, però això no és per la pandèmia. Això és que no se suporten des de fa... des de molt abans de la pandèmia. O sigui, encara gràcies que els hi van posar tres cadires. Però, de fet, el que vaig trobar a faltar més va ser la tradicional xiulada que el seu estimat poble li dedica cada cop que va a un acte públic. Bueno, excepte quan va veure els empresaris, esclar. Aquests li foten unes reverències que jo pateixo perquè algun dia el gust es trencarà les cervicals. O sigui, però ja és normal veure la meitat del públic xiulant mentre posen l'himne, excepte quan juga el Bilbao contra el Barça, que xiula
tot el públic,
el 100% del públic. O sigui, el soroll de la xiulada és brutal, i clar, l'himne no se sent. I ara es posa, mira.
Pocas veces hemos visto lo que estamos viendo en el Camp Nou.
La solució que donaven alguns era molt radical. Uns deien que el Mulleo era anul·lar el partit directament, i altres deien que se sancionés o s'expulsés de la competició els clubs a qui pertanyen les persones que xiulen. I d'altres més d'usos creuen que s'havia d'identificar i fotre a la presó les persones que xiulen l'himne. I jo tinc dues solucions perquè no passi això. A veure, primera solució, que no soni cap himne abans del partit. I la segona és que la Copa del Rei deixi de dir-se Copa del Rei!
Prou xulets. Escolta'm, em sembla molt bé que siguis proactiu, però jo no sé quina de les dues té menys possibilitats, eh?
Bueno, a veure, jo et reuno la primera. A veure, o sigui, no ens deixem endur pel nacionalisme, vale?
D'acord.
O sigui, per què ha de sonar l'himne d'Espanya abans i després d'un acte esportiu? O sigui, el govern d'Espanya assegura que tots els nacionalismes són dolents, que no està bé barrejar política amb esport, i molt menys nacionalisme amb esport. Però, a veure, no és l'himne d'Espanya la banda sonora del nacionalisme espanyol? Per tant, que soni l'himne d'un país, que soni l'himne d'Espanya abans d'un partit, no és polititzar un partit? O sigui, tu has sentit alguna vegada que soni l'himne nacional, per exemple, jo què sé, abans d'un concert?
No, que recordi.
O abans d'una obra de teatre?
No.
O inclús abans d'un partit de Lliga? Doncs, per què ha de sonar l'himne en aquest partit en concret? O sigui, per què? Jo crec que és arriscar-se massa, i pot passar que el públic reaccioni en contra d'aquesta expressió nacionalista, esclar.
Habitualment és el que acostuma a passar.
Clar, és que a veure, qui converteix en política l'esport en aquest cas? El que posa l'himne o el que xiula l'himne?
Sí, sí, és una bona pregunta.
Penso, sí, bueno, la primera solució jo crec que està clara, eh?
Jo no li veig massa possibilitats.
Jo tampoc, però és lògic, perquè les bones solucions d'aquest país mai tenen cap recorregut.
No tirar endavant.
Però, va, diguem-ne, també hi ha de pas, o sigui, que es deixin de fer les Olimpiades, no?
Ah.
Però, clar, home, són l'esdeveniment esportiu més nacionalista del món.
Això sí.
I el Mundial de Futbol, clar, els organitzadors haurien d'anar a la presó per exaltació del nacionalisme. A veure, ara resultarà que els diaris, jo què sé, les teles, les ràdios espanyoles, es passen el dia celebrant els títols de l'Alonso, el Nadal, el Márquez, la selecció espanyola, no perquè siguin espanyols, no, que va, no. Els espanyols flipen amb el Sergio Ramos perquè és un gran esportista. Res a veure amb perquè sigui espanyol. Vale.
Va.
Fins aquí, vale? La segona solució. Aquesta encara és molt més fàcil. O sigui, després de treure els himnes dels esdeveniments esportius, clar, la segona seria canviar el nom de la Copa del Rei per Copa de Futbol.
Copa de Futbol.
Home, a tots els països d'Europa hi ha la Copa de Futbol, yeah, i ningú li diu la Copa del Rei. O sigui, per què? Què té a veure el rei amb tot això de la Copa del Rei? O sigui, se l'ha inventat ell? L'ha inspirat ell? La paga ell? O sigui, juga ell? Sí, no, a veure, ja sabem que és un gran atleta i que de tan bo i de tan supercampion que era va arribar a ser abanderat dels esportistes espanyols a les Olimpiades del 92.
Sí, senyor.
El tio portava la bandera espanyola, sí, allà lligada a la cintura ben cofoi amb la seva germaneta moquejant d'emoció a la grada. Clar, això tampoc és un símbol nacionalista, la bandera espanyola. No, 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 no. De fet, jo crec que tot el món li té tant de respecte a Espanya perquè saben que tenen un rei que és un gran campeón, un esportista excel·lent, a part de la pila de carreres universitàries i la pila de doctorats i honoris causa aconseguits a base d'estudiar, estudiar, estudiar, estudiar i, sobretot, fer molt esport. O sigui, però, encara que sigui així, que jo sàpiga, el rei no es va inventar la Copa del Rei.
No, em temo que això ve de molt més enllà, no? De molt més lluny.
Sí, hi ha la va heredar del seu pare, que tampoc la va fer ell,
tampoc,
perquè la va heredar del general Franco, entre altres coses. Llavors s'anomenava la Copa del Generalíssimo, un altre gran atleta, un notable caçador, també. Però jo no sé com algú se li va córrer en aquella època posar-li aquell nom. Jo crec que deuria ser el mateix que es va inventar la llotja de les autoritats, que te'n recordes, els quals també es queixen molt últimament de que els xiulen per totes les bandes i no poden parlar dels seus...
dels seus negocis.
Negociets allà al palco, Autoritats, himnes, reis, polítics... O sigui, no seria millor deixar la gent en pau d'una puta vegada? O sigui, desaparèixer una estona, encara que sigui en un partit de futbol, hòstia, és que la gent l'únic que vol és jugar amb una piloteta com nens, res més, va, sí o no?
Sí, és així.
Ferran Setè.
Ai, calla. Hòstia,
és que sempre em canvies...
Sí, jo, sobre és culpa meva.
Em tires de la llengua.
Jo pensava que ja no te'n recordaves.
Ferran Setè.
Avui tocava, sí, Ferran Setè, el vam deixar mitges l'altre dia, mira que...
Impossible d'oblidar.
Té una vida...
Te'n recordes el nom, Fernando María Francisco de Paula Domingo Vicente Ferrer Antonio José Joaquín Pascual Diego Juan Nepomuceno Genaro Francisco Francisco Javier Rafael Miguel Gabriel Calixto Cayetano Fausto Luis Ramón Gregorio Lorenzo Jerónimo de Borbón.
Impossible d'oblidar aquest nom.
Te'n recordes perfectament, oi? Perquè a mi el primer que em crida l'atenció del Ferran Setè és la pila d'adjectius que li van posar ja a la seva època, que de veritat que no me'ls invento jo, ni inclús han sigut els historiadors posteriors, sinó els seus propis contemporanis. Jo he estat llegint les seves biografies, gent, coses dels polítics que va conèixer, familiars, i et prometo que no m'invento cap d'aquests adjectius.
A veure, o sigui, què li deien?
Era un rei traïdor, hipòcrita, covard, mentider, fastigós, poc intel·ligent, estafador, farsant, assassí, lladre, fascinerós, sanguinari, gallina, coll tort, mesquí, fariseu, sense honor, un putero, ésser detestable, cruel, infame, indigne, innoble, abjecte, menyspreable, dolent, tonto, inculto, miserable, repugnant, repulsiu, infantil, xivato, brut, dèspota, homicida, genocida... I no va ser parricida perquè el seu pare es va girar just en el moment que li anava a clavar el punyal a l'esquena. O sigui, que si no, també.
Home, que li diguin tonto i que li diguin gallina, crec que són els més greus.
És el pitjor,
és el
que et diguin. A mi em van dir, ets tonto.
Apa, déu-n'hi-do, quina repassada al diccionari, no?
Però bueno, recordem que ell torna a Espanya, perquè els que escriuen la Constitució de Calles, te'n recordes, vam parlar que si el Napoleón ve aquí, que fan la Guerra de la Independència, que el tio està allà a França, i els d'aquí fan la Constitució de Cádiz, que és una mica reconeixia, diguem-ne, que les persones eren persones.
Ah, està bé, per començar.
Bueno, cosa que als Borbons els hi costava molt de reconèixer, Però, bueno, aquests el fan tornar. Pensaven que ell era presoner de Napoleón, quan en realitat, mentre durava la guerra, ell vivia a cos de rei, a França. Fins i tot celebrava les victòries dels francesos a Espanya i declarava amor etern a Napoleó fins al punt de demanar-li ser fill seu. Quiero ser hijo tuyo, Napoleón. Quiero ser hijo tuyo.
I quan torna a Espanya, què passa?
Bueno, ell arriba i, diguem-ne, que el seu regnat es divideix en tres etapes. Vale? El sexenni absolutista, el trienni liberal i la dècada ignominiosa. El sexenni absolutista va del 1814 al 1820, eh? I diguem-ne que el que fa el rei és tot allò que deia la Constitució de Càdiz a aprendre pel cul.
O sigui, la paperera.
Tots fora, primers exilis, moltes manifestacions, li comencen a fer, hòstia, tio, que havies dit que... Moltes manifestacions, inclús un dia l'arriben com a segrestar uns capitans i se l'emporten cap a Càdiz, no sé què, perquè cap allà al sur i el tenen presoner i li diuen, va, tio, a veure, si firmes la Constitució de Càdiz, com vas dir, et deixem lliure i tornes a ser rei. I ell, te tengo que firmar, vale, bueno, firma aquí, firma, diu que es portarà bé, que no farà mal a ningú i que es comprarà un coixí de seguretat per fer l'amor amb les seves dones.
No m'ho recordis, això.
Hòstia, això és molt bo. Bueno,
va complir o no?
No, va complir. Ell, entre el 1820 i el 1823, que és aquest trienni, diguem-ne, durant aquests 3 anys governa amb els seus presidiaris. Ells els anomenen així, els seus ministres.
Els ministres dels seus presidiaris.
Sí. Ara vull governar com mis presidiaris perquè els havia tret de la presó. I mentrestant es dedica a mendicar en secret a totes les monarquies fatxendes, aquestes europees que encara queden, que ataquin Espanya per acabar amb els liberals que havien escrit la Constitució i que obligaven a reconèixer que tots els espanyols són iguals i... Per favor, francesos, mateu aquests presidiaris que tengo de ministres. Ara, diguem, aquests presidiaris, aquests ministres ja eren condemnats a mort, ja estan al corredor de la mort.
Home, però entenc una mica que en aquesta llista d'insults que feien servir per definir Felip VII hi hagués traïdor.
Traïdor.
És que se l'ho va buscar.
Qual, felon, ja ho deien. Però espera't, que ara ve el pitjor. Després, entre el 1823 i el 1833... la dècada ignominiosa aquesta, que, va, res de llibertat d'expressió, o sigui, censura, tanca diaris, tanca les universitats, no fos cas que algú se li ocorris estudiar, o sigui, persegueix, purga els liberals, els afusella, tanca la premsa lliure, fora les diputacions, fora els ajuntaments, fora els alcaldes, torna al clero... Tot el que els havien robat, bueno, el que el clero havia robat a la gent i després la gent li torna al clero, mai se sap qui roba aquí. Jo diria que és el clero, però bueno. Afusella els demòcrates i firma la Santa Aliança, que és que el rei torna a demanar ajuda als francesos, imagina't, als francesos. I venen aquí un exèrcit de 100.000 tios, de 100.000 francesos. Els 100.000 fills de Sant Lluís. Sí, o sigui,
aquests han passat a la història, eh?
Aquests han passat a la història, els tios. O sigui, no res més que un Borbó contractant un exèrcit francès perquè invadís Espanya 2 anys després de que els francesos invadissin Espanya. O sigui, fa venir un exèrcit de França per reinstaurar l'absolutisme. Ferran VII. O sigui, el rei espanyol torna a contractar francesos per matar espanyol. Visca els Borbons! Volem més Borbons asseguts a la llotja al Bernabéu! Un angelet! O sigui, em recordo el Felip VI, que ningú el xiulava, perquè el tio estava sol a la llotja.
Ai, va.
De fet, ara passa una mica això.
Escolta'm, tornem a Ferran VII.
No,
és que te'n vas amb una facilitat. Va, Ferran VII, que dius que ho censurava tot.
Sí, o sigui... Ja hi havia diaris, eh? Però, clar, ningú podia dir res. I cuidado que anaven seriosament. Allà et pelaven i dir... Hola, mira, jo és que soy un poco Olivera. L'anyac! O sigui, et tallaven ja el cap. La censura era brutal. O sigui, ningú tenia pebrots de dir res contra el rei ni contra el govern. Res. Bueno, la gent es cagava amb ell. O sigui, tu ja has vist la llista d'adjectius que té.
Home,
t'ho
diràs.
El seu estimat poble li dedicava aquest adjectiu. Però oficialment, tothom l'estimava molt. Que ara passa una miqueta, això. O sigui,
ara també?
Jo, per exemple, avui he vingut cap aquí al tren.
Sí.
O sigui, i els que estaven al meu costat, que si el Sánchez és un mamón, que si el rei és un estafador, que me cago en Dios, que la mare que els va parir tot. Després he agafat el taxi i el taxista. O sigui, estos cabrones del gobierno, que les podria meter un palo per el culo i dejar-los enmig de la plaça Sant Jaume perquè els corps els hi treguin els ulls, que si me cago en el rei, que si li hauria de fotre foc al Congrés, clamar a Moncloa, he anat al bar d'aquí al costat, i la gent, siguem clars, o sigui, té una conversa predilecta, que és insultar el rei i el govern. Sí o no? Tu la que et descuides, la gent ho ja veus, que ells el que volen és insultar el rei. És... El més benèmol dels tertulians que hi havia a la taula al costat, o sigui, només els hi tallaria els ous i els hi fotria la boca.
Apa, aquí!
Ja no et dic el que sento sobre la Ayuso, o sobre l'Arrimadas, o la Borràs, o la mateixa reina, perquè em dirien que sóc masclista, però... O sigui, les coses que els hi dedica la gent als polítics i al rei en concret és acollonant, que jo em pregunto si aquest és el sentiment de la gent. Si jo vaig tot el dia pujar un taxi, el taxi es caga amb el rei, i al bar tothom es caga amb el rei, i després van a sopar i tothom es caga amb tothom, i després, clar, jo pujo a l'escenari i no puc dir res. És una injustícia. Sí o no? Estem aquí a la ràdio, tu i jo,
no
a la que
dic,
el rei és un fill de...
No, no diguis res. Albert, no diguis res.
Sí o no?
Ja, és una injustícia, sí, sí. Vaja, que l'ambient està caldejat, i... però fora dels escenaris i fora dels micròfons, eh?
Exacte.
Sobretot, sobretot.
O sigui, la gent pot insultar tothom, és... No sé si tu et passa, o si tu ho has sentit, o...
Sí,
o tu
ser,
quan t'asseus un vas al de la taula al costat, diuen, hòstia, el rei, que buen tipo, eh? És un tio cojonudo, és un tio... Cantaria que m'invitara a su yate y nos lo pasaríamos... La verdad, qué majo este Sánchez, eh? I aquests del govern català, que... Ai, que bonics els seus, clar, s'ho estan pensant molt. Ells, clar, són unes persones que els agrada pensar perquè volen governar bé. La gent diu això, oi?
Bé, no exactament.
No, no. Va, però tornem al França. Ja, va, tornem. La quarta dona. La quarta dona és l'única que ja per fi aprèn a fer anar el coixí vaginal.
La mare del tano amb el coixí vaginal, ja, home.
Sí.
Prou.
Perquè, clar, posaré, clar, només entrava la punteta, que es veu que era raonable. O sigui, va. Ella... I aquesta es queda embarassada.
Ja.
O milagro. O sigui que la coixí vaginal funciona. Clar, té dues filles. La gran, que es diu Isabel. Clar, l'home en aquell moment ja s'està morint. Es veu que se sabia que s'estava morint per la pudor que feia.
Feia pudor?
Feia pudor.
Ah.
Feia una pesta. Quan... Quan el van enterrar es veu que ningú gosava portar l'ataúd perquè feia molta...
Ai, desagradable.
Feia molta pudor. Que és desagradable, que no m'ho invento jo, eh? Jo, són fets històrics. Però, bueno, allò que passa amb les bones famílies, o sigui, si el Ferran VII era fatxa i traviera, sempre a la teva família o en aquest món sempre hi ha algú pitjor que tu. O sigui,
si més fatxa encara.
Si ell era un despullo, o sigui, ella, el seu germà Carles, el Carles, encara més fatxa.
Sembla impossible que encara fos més fatxa.
Encara ho era més. O sigui, aquest, clar, veient el cos del Ferran VII, que allò ja s'estava caient a trossos, es nega a reconèixer la seva filla de reina. Què és això de que mani una dona? O sigui, una dona de reina...
On
jamás
s'és?
De los jamases!
On s'és dit?
Clar, encara més feixista que els feixistes, més papista que el papa. Que, per cert, tu has llegit l'Alerta Digital? Ah. Hòstia, m'agrada molt aquest diari.
No, ara mateix, avui no. Mira, avui no l'he obert.
És bestial, no?
Què perquè, diu, què diu?
Bueno, jo li recomano a la gent, perquè és un diari, és l'Agència EFE.
Ah, com es diu? Alerta Digital?
Alerta Digital.
Ah, doncs ara m'ho apunto.
Sí, és un diari que és l'Agència EFE dels diaris conservadors.
Ah.
O sigui, ells, per exemple, diuen... Los perros independentistas critican al rey en Girona.
¿Perros?
L'endemà, el Mundo, la ABC, la Razón diran indeseables independentistas critican al rey en Girona. Els de l'Alerta Digital diran maestros psicópatas enseñan catalán en las escuelas. Ja saps que demà el Mundo dirà maestros independentistas enseñan catalán en las escuelas. Són uns tios que s'avancen a la seva època. L'únic que fan els altres diaris és com treure l'insult.
Ja, matisen una mica, rebaixen, no?
Matisen, ja. Matisen una mica. Uns diuen cabrones independentistes, els altres diuen miserables independentistes. Que és una miqueta més suau.
Doncs mira, no hi he entrat avui, vaja, ni avui ni mai, Alerta Digital.
Pues ja us ho dic, proveu, perquè, o sigui, són els mateixos titulars que sortiran l'endemà als altres diaris, però una miqueta més pujat.
Bueno, ells sense fre, sense precinta, ells
sí, que tenen uns adjectius més populistes, així, més directes.
Molt bé. Doncs res, Alerta Digital, un digital que no visitaré. Et sembla bé o no?
De fet, llegir els diaris... Vols dir que serveix d'alguna cosa, sí, llegir els diaris?
Sí, sí, home. Sí? No te'ls llegeixes, tu?
Jo no. A mi em sembla que sempre donen massa informació, i al final et confonen. És com jo, per exemple, si aquest vespre... tinc un concert a les 8 del vespre al Teatre Borràs.
Sí, senyor.
Doncs clar, si això sortís als diaris i es digués a les tertulies de ràdio, seria impossible aclarir-nos, perquè vindria aquí una tertuliana demà i diria, bueno, és possible que el concert sigui a les 8 i mitja. L'altre diria, no, jo no hi estic d'acord perquè hauria de ser a les 7 i mitja. De fet, la Generalitat faria un d'allòs que diria...
La reunió del Procicat.
A la Vanguardia, no, es farà el concert de l'Albert, però es farà a les 8 del vespre, però el dijous. Després sortiria a la ràdio i diria, efectivament, divendres hi haurà el concert a les 7 i mitja, i clar, al final de tant que ho dius, hi ha que l'Albert Pla estigui a les 8 del vespre al Teatre Borràs, ja ningú se n'entera de tanta informació que hi ha hagut.
Vivim en aquest món, eh?, amb aquest sistema, Albert Pla, és així.
Bueno, ja està bé, si no viuríem en un altre sistema que també seria molt horrible. Total, són persones, i les persones... fem coses horribles, encara que sigui per divertir-nos.
Què faràs per Sant Jordi, per cert? Aniràs a signar llibres?
Sí, m'he comprat una antorxa. Sí, supergran, que tu només, perquè tinc el braç una mica fotut, però tu només estirant una mica així l'antorxa cremes els estants de la dreta. I quan gires el braç cap a l'altre, cremes els estants de l'esquerra. I vas passant, hi ha un passadís lluminós cap a la cultura. Tot foc. Foc al clero.
Doncs ja està, doncs vinga, perfecte. Aquest serà el teu Sant Jordi.
Aquest serà el meu Sant Jordi.
Genial. Albert Pla, moltes gràcies.
Va, gràcies a tu, Laura. Oh,